Informació a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui a les 7 la il·lustradora andalusa María Jesse, una de les més reconegudes internacionalment, presenta El Principito, l'edició il·lustrada per ella del Petit Príncep a la llibreria Rata Corner.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
És el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui la companyia d'una il·lustradora com és na María Jesse.
Desde el asteroide de 612 ve un mundo de luces teñido de gris, haciendo mil preguntas aunque se den por ellas, viajando a tu planeta, llegando a tu país.
Idò sí, la il·lustradora de Huelva, María Jesse, una de les més reconegudes, llegides i premiades del sector de la il·lustració espanyola, ha recreat amb el seu estil inconfusible El Petit Príncep, l'obra per a petits i grans que Antoine de Saint-Exupéry va escriure el 1943 i que s'ha convertit en referència literària de tots els temps. N'ha fet ella una reinterpretació contemporània, tant dels personatges com dels planetes, com dels temes que mouen tot el seu univers, com siguin l'amistat, la responsabilitat i la imaginació. Jesse, després d'il·lustrar les biografies d'icones del pop com Frida Kahlo, David Bowie o Marilyn, i de títols originals seus, premiats i traduïts a més d'una quinzena d'idiomes, ara ha girat la mirada cap a l'univers del Petit Príncep i fa créixer el seu imaginari il·lustrat, conegut també arreu del món. Tot seguit, ens endinsam aquí en profunditat.
En profunditat.
María Jesse, benvinguda, bienvenida.
Hola.
Gracias. Qué bien que se les ha dit el nombre de l'autor del Principito, que és muy difícil.
Y no sé francès, ¿eh?
Yo no lo digo porque encima como andaluza, lo siento, pero... O sea, no.
Nosotros siempre evitamos decirlo también, pobre hombre.
Sí, sí.
Es que tiene un nombre muy complicado. Pero bueno, venimos a hablar de este libro que presentas hoy en Palma y que es tu último libro, ¿no?
Sí.
¿Has estado en Madrid en la feria?
Sí, sí, sí. He estado bastantes días además.
¿Sí? Sí, ¿vienes de ahí ahora?
Bueno, vengo de Madrid. La feria terminó ya el domingo, por fin.
Es que es larguísima la feria de Madrid.
Es muy larga, sí. O sea, yo me considero muy afortunada porque en realidad me ponen... muchos días y siempre va gentecilla, así que contenta, pero acaba una muy cansada.
Claro, María. ¿Y El Principito ya era una de tus historias de pequeña? Claro, de pequeña ya...
De
ya
pequeña
dibujaba,
no.
Ya ilustrabas.
Bueno, yo dibujaba de pequeña, pero no conocía el libro de pequeña. Es que tengo que decir que en mi casa tampoco se caracterizaba por ser una familia muy lectora, vamos. Yo sí que tuve ese interés y lo descubrí. El libro del Principito lo descubrí en la universidad. Cuando entré en la universidad, en la biblioteca, yo estudié magisterio, y entonces en la universidad había una edición con muchísimas anotaciones sobre la vida del autor, y me fascinó y se volvió obsesión para mí. Lo regalaba a toda la gente que para mí era importante.
Sí, además es el libro que dicen, cuando lo lees de pequeño tiene un mensaje, cuando lo lees de adolescente otro, cuando eres adulto ya coge otro.
Siempre te acompaña.
Sí.
Un libro de siempre, ¿no?
Sí, y de hecho,
de cabecera.
Claro, incluso yo ahora leyéndolo para ilustrarlo también ha cobrado otra lectura, primero desde el punto de vista de una madre que tiene un niño pequeño en casa y que tengo otra mirada de la infancia diferente desde otro lugar. Y luego también desde el feminismo, ojo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Cómo se mira
desde
el feminismo?
Bueno, es un libro de la época.
Claro.
Con eso ya está muy bien, pero sí, sí, bueno, se nota que está escrito en otra época.
Uh-huh. ¿Qué te sigue entusiasmando del Principito?
Pues porque tiene un mensaje muy actual, ¿no? O sea que hay una, yo creo que hay una crítica muy grande al capitalismo y al sistema de vida de trabajar para generar, para tener, que a día de hoy está más vigente que nunca. Luego hay un mensaje también muy importante, que es el de los cuidados y el del vínculo, que es una cosa que ahora también estamos reclamando mucho, ¿no? El volver a los cuidados, que parece que no hemos vuelto muy individualistas y es súper importante. Y luego, por supuesto, la mirada de la infancia. Cuando tienes un hijo, yo no sé si tenéis, pero...
No es el caso.
No es el caso, ¿no? Bueno, pues...
Cuenta, sí.
No, te das cuenta como ellos tienen... Los niños y las niñas tienen otras prioridades. Y el tiempo es de otra manera y tú vives todo el tiempo corriendo, por ejemplo... Tú tienes que llevarle al cole y tú vas rápido porque tienes que llevarle, tienes que llegar, tienes que trabajar, y ellos eso no lo entienden, o sea, claro. Como que se paran mirando la piedra, el árbol, el camión de basura.
¿Y por qué corres?
Claro, pero es muy bonito, ¿sabes? Es muy triste que perdamos la mirada
infantil,
claro. Esa forma de vida.
Pero también, de observación, sí, observadora.
Sí, sí, sí. Todo es entusiasmo, pero también es que nos obligan, claro.
Y también la imaginación, que es un poco la base del Petit Prince, del Principito.
Sí, sí, claro. Nada más que cuando empieza con la boa ya te lo está diciendo, ¿no?
Claro, sí, y sí. Con tu recreación tan, tan propia, con este estilo que tú tienes, ¿a qué dirías que invita a redescubrir la historia universal que ya conocemos? Con tus ilustraciones.
Pues es difícil porque yo creo que claro, las ilustraciones del libro original son ya tan perfectas que no necesitaba desde luego volverse a ilustrar. Yo lo agradezco porque me ha encantado, pero bueno, pues otra forma de verlo. Aparece el aviador, que en el libro original no. Creo que el aviador en mi libro cobra otro protagonismo y otra mirada, y no sé, yo creo que lo ideal es, aparte de tener miedo, siempre tener el original.
Claro. Tú tens el teu, el tuyo...
El mío y el original, ¿no? Y hay muchas ediciones... Claro,
muchísimas, cuántas, es que no sabemos cuántas.
No, pero lo que es curioso es que hay mucha gente que colecciona ediciones diferentes, en diferentes idiomas, en diferentes ilustraciones, o sea, como que hay varios libros que tienen ese... Claro. Esa dinámica, wow.
Y claro, ¿cómo ha sido el reto? No sé, ¿supone mucha exigencia ilustrar un cuento,
clásico,
un clásico,
clásico
tan clásico, referencia literaria?
Supone tener la capacidad de desprenderse de la presión. Sí, porque yo hubo momentos de pánico precisamente por eso, porque como me encanta ya... como es, porque no es lo mismo que ilustrar. Yo he hecho Mujercitas, por ejemplo, pero no había unas ilustraciones originales que marcasen, no. Entonces, pues ahí tú sabes que la gente tiene una idea en la cabeza, pero bueno, yo qué sé, pues tú tienes la tuya. Pero en este caso es que sí que hay unas ilustraciones originales, y entonces lo que tienes que hacer es, ¿sabes? Bueno, es que la gente va a comprar tu libro no porque lo vayas a hacer mejor, porque no, sino porque...
Porque es tu sello.
Porque ya está. Porque exacto.
Ahora le explicaba a María que me acuerdo muchísimo de cuando vino, las primeras veces que vino en Mallorca, que la librería Rata Corner estaba en el centro de Palma, y que ilustraste un cristal de la librería, y que estuvo mucho tiempo y era precioso, precioso.
Gracias.
Ese momento, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, yo la relación que tengo con ella con ellos me parece muy bonita, porque además era un momento que yo estaba empezando y que fue un contacto muy directo de ellos conmigo, no sin editorial de por medio. Ya luego, ahora también entra la editorial, ¿no? Y vine con mi madre, que yo digo, ellos que fliparían, ¿no? Pero fue muy guay, porque mi madre nunca había venido de viaje conmigo a presentaciones y lo disfrutó mucho y fue muy bonito. Y no sé, como que siempre que vuelvo tengo la sensación de que vuelvo a mi casa. Eso me pasa con mucha librería, porque le estoy muy agradecida en general a los libreros y libreras, porque me tratan con mucho cariño.
Y has venido varias veces.
He venido. Esta es la quinta vez, más otra vez al FLEM. Y ojalá que siga así.
Claro, ¿qué te llevas mejor? ¿Con iconos como Frida Kahlo, David Bowie, Marilyn, El Principito, o con títulos propios, no sé, con personajes propios.
Es que es diferente, es diferente. No sé, o sea, me da más miedo los títulos propios, o sea, más las mujeres o el placer o el miedo nunca. Porque claro, ahí voy un poco como a pelo, ¿sabes? Al final la historia de la vida de Frida es muy interesante. Ya hay una, yo la escribo a mi manera, la investigo, pero quiero decir, hay una historia que ya está. Y con lo otro es más difícil, y luego también porque creo que no me meto en temática fácil, no polémica. Al final siempre acaba habiendo un poquito de,
claro,
todo.
Hay un poco también de discurso, ¿no? Sí. En los libros. Pero si una cosa tienes, que es un sello. Tú ves un dibujo tuyo y esto es de María Jesse, ¿no?
Creo que sí, creo que sí.
Sí, y tanto.
Al menos en los dibujos, ¿no? En la parte ya escrita en el texto, pues no lo sé.
Es más,
¿no?,
difícil.
Para mí es más difícil, sí.
Mm. Pero los dibujos son muy tuyos, muy, muy, muy tu obra, como muy, sí, representativos de cómo es tu forma de imaginar, de crear.
Sí, 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 yo creo que sí. Intento que vaya evolucionando. El miedo es un libro muy diferente a los anteriores, pero bueno, sigue estando, claro, mi forma de hacer, ¿no?
Y supone un cierto regalo, ¿no? Dibujar referentes, ya sea David Bowie o Marilyn o El Principito.
Hombre, por supuesto. Mira, cuando haces la biografía, Bowie no lo llegué a escribir yo porque no conectaba con él como persona. Me encantaba su trabajo, pero con la persona que era no llegué a conectar y me bloqueé. Pero, por ejemplo, con Frida o con Marilyn, de repente yo además escribo en primera persona. Es como si me convierto un poco en actriz, ¿sabéis lo que digo? Entonces es como si de repente estuviera viviendo sus vidas, como si me prestaran sus vidas para yo tener la oportunidad de vivirla. Y es muy bonito. Sí, sí.
Digo, si supone un cierto caramelo, porque claro, fuiste entre las 100 mejores ilustradores de la historia, según la editorial Taschen en 2020. Bueno. No sé si se carga mucho peso encima, 6 años después.
Yo no pienso mucho en las listas. Solamente la tengo, o sea, como que las listas son listas. Solamente la... Me viene bien. Para si alguien me cuestiona, digo, ojo, ¿eh? Porque, claro, a veces dice, ay, ilustradora, ojalá te vaya bien, y yo, ya me va bien. Pero si no, la verdad es que no lo pienso, porque las listas son listas, y en esas listas hay mucha gente muy buena que se queda detrás, o sea que, no sé, no me parece...
Pero bueno, ahí estás, y también otra vez aquí presentando tu libro a las 7 en la librería Rata Corner con Marta Tarrasa, una amiga también del programa, y la gente seguro que ya también te conoce porque todos estos años que ya también de haber venido y de ir al FLEM, que también fuiste una vez,
sí,
al FLEM. ¿Te gustó el FLEM?
Me encantó, yo quiero volver. sea, claro, ya he venido aquí, he venido aquí y es más difícil, y quizás que vuelva, porque como ya, pero bueno, yo hablo de cualquier cosa, ¿eh? O sea, a mí, yo, de lo que me inviten, participo.
No, que además eres muy completa, porque dices, claro, escribes y al mismo tiempo también dibujas, que es como dos oficios.
Y soy madre, ojo, hombre. Otro oficio.
Otro oficio,
no, hombre.
Otro oficio.
También, hombre, si tu hijo lo llevas al FLEM, eso le va a encantar.
Hombre, ya lo llevo a una presentación y tiene que ser mamá yo, porque yo no sé qué,
¿sí?
Alucinó y ahora empezó a lanzarme besos. ¡Ay! Se lo tuvo que llevar a mi pareja, en plan, yo no sé, o sea...
¿A que venía hacia ti?
Sí, sí, alucinó, o sea, no, yo creo que no entendía, pero el verme ahí subida y que hubiera gente, no, entonces tiene que ser más mayor.
¿Qué edad tiene?
Va a cumplir ahora 3 años.
3 añitos.
¿Os pasáis muchas, bueno, horas o ratos en el sofá ojeando tus ilustraciones?
No, mis ilustraciones no, leemos muchos cuentos. Es curioso porque a mí hay gente que me dice, de con niños de la misma edad, que le leen le ojean mis libros, y yo no se lo enseño mucho. O sea, él sabe porque viene a mi estudio y sabe los dibujos que yo hago, pero luego se lía, ve un dibujo en la calle y dice, ¿la ha dibujado mamá? Y yo, no, todo no lo dibujo yo. Pero sí, leemos mucho el libro, le encantan los libros.
O sea, que no le has contado este Principito...
Es que
desde tu ilustración.
No, la verdad. no creo que, los, es que me cuesta, es que digo, si es que hay libros para su edad que están muy bien, yo digo, ¿cómo lo hace la gente? O sea, no tengo tanta imaginación, está claro.
Hablamos con María Gese y antes, ahora le diremos a Miquel que venga, que tenemos una sorpresa preparada para ti, pero ¿qué querías decir?
No, que ¿cómo nació este libro? ¿Por encargo? ¿Fue sí. Más unas ganas que te surgieron de
No, fue un encargo, ti? Fue un encargo. Tengo mucha suerte también con eso, porque al final, ya trabajo con editores que van conociéndome y afinan mucho, ¿no? Porque me han ofrecido, o sea, he ilustrado, pues eso, Mujercita, Orgullo y Prejuicio.
Jane Austen a tope ahora,
sí.
¿Eh?
Bueno, ya la hice hace mucho tiempo, ¿eh? Ojo.
¿Sí? Pero, ¿qué hiciste de Jane Austen?
Hice Orgullo y Prejuicio y Sentido de Sensibilidad.
Ah, muy bien.
Pero lo hice en 2018, o sea, tiempo atrás. Y entonces me ofrecen cosas que...
Es que te enfrentas a grandes retos.
Pero me encanta. O sea, no sé, porque no me lo tomo como un reto, sino como un regalo, y porque de verdad lo es. Y de hecho ya lo he hablado y digo, es que tengo un problema, que no es un problema porque es de dar asco, ¿vale? Porque no quiero, o sea, tengo mucho trabajo ahora. Y digo, lo cojo porque me ofrecen cosas que me gustan tanto, claro. Que no sé decir que no, pero claro, no puedo más con la vida, ¿sabes? Pero
es como... tienes que correr para ir al colegio.
Exacto, pero, o sea, que estoy en un momento muy bueno y me agarro a él porque uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no?
¿Y siempre son encargos o también hay...
No.
Quiero hacer esto.
No, normalmente lo que hago con Lumen, en general, la biografía y los ensayos, esos son siempre propuestas mías, siempre. Y luego cuando ilustro libro, he hecho un libro con Silvia Nanclar, eso fue un encargo que lo escribió ella, que escribe maravilloso y ha sido súper bonito, y los clásicos, eso suelen ser cosas que me ofrecen, pero es con Lumen, con mi editora Lola, además con la que trabajo súper bien, con la que yo digo de qué quiero hablar y vamos viéndolo.
El siguiente ya va a ser un trabajo propio.
Sí. Sí, sí.
Ya podemos avanzar.
Ya estás trabajando en ello.
Estoy trabajando en ello. Saldrá, yo creo que en marzo, bueno, el año que viene, en el primer trimestre, yo creo.
¿Vas al libro por año? Uf, esto estresa un poco, ¿no?
Es que, no, o sea, al libro mío escrito por mí, no.
No.
De hecho, El miedo salió en 2023, o sea que no. Lo que pasa es que entre medio ha salido Ana Frank, Abrazaremos el caos por ti y El Principito. Entonces, claro, no están escritos ni tienen tanta ilustración, pero sí tienen, o sea, sí, mucho. O sea, esto es, después han sido cada 6 meses, muy bestia, tengo
claro,
que bajar.
En un año, ¿en cuántos libros trabajas a la vez o uno detrás de otro?
Normalmente
puedes llevar muchos.
No, normalmente suelo compaginar un libro mío con algún clásico. Y eso lo suelo hacer en periodo de 2 años. Pero este año ha sido muy bestia, porque ha sido cada 6 meses.
Bueno, descansa un poco también. Sí. Y te vienes a Flem en octubre.
Eso es que, claro, efectivamente.
¿Podemos adelantar de qué irá?
No.
¿Algún personaje nuevo?
No. Ya hace mucho que no hago biografía. Digo, a ver si me quito también la etiqueta de la autora de la biografía, porque llevo 3 biografías y 3 ensayos. A ver si con el 4º ensayo, pues...
Hablamos con María Gese, una de les il·lustradores més conegudes de l'estat i més enllà, i en Miquel li ha preparat una sorpresa. Maria, t'hemos preparat una sorpresa en forma de... Aquí lo llamamos paraulòmetre.
El paraulòmetre.
A veure, Miquel, que li demanem avui a Maria?
Jo crec que, bé, no sé si serà fàcil o no de contestar, però hauríem de demanar...
Si no, podes dir passapalabra.
També. Empezamos por el primero, El Principito o Alicia en el País de las Maravillas. ¿Con cuál te quedas?
El Principito.
Sí, eso sí. Clarísimo, ¿eh?
Sí, es que mira, me cuesta trabajo separar al autor de la obra y sabiendo las cosas... Pero lo haría, ¿eh? Alicia me encanta. ¿Sí? Lo que pasa que mira, si que pienso...
Otro encargo.
Pero si pienso que era un poco pedófilo, pues me cuesta más.
Ya. Así, vale. El Principito o otro libro que has hecho tú, El diario de Ana Frank.
El Principito.
También, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Sí, me
lo
gusta.
Lo tienes claro, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Ligrado.
Bueno, que si me dice a lo mejor que... Bueno, no, me callo, pero...
No, puedes explicar.
Pues si me dice que El placer, te digo, no, El placer, pero prefiero El Principito... O sea, me parece mejor el libro El Principito que El Principito es siempre el mejor, pero...
ya lo pero... vemos, ya. ¿Un ilustrador o ilustradora que te enamore, que nos recomiendes?
Uf, esto me pone en un compromiso porque me gusta...
Bueno, puedes decir varios si quieres.
Claro. Pues mira, voy a echar de mis compañeras de editorial, Ilu Ross, Laura Agustí, Agustina Guerrero, Ana Jarén, Marta Kaiser, son mis compañeras de editorial y son todas maravillosas con libros increíbles.
Y ya para terminar, un título de ilustración de cabecera, un libro que te haya marcado.
De ilustración. Ostras, es que tengo muchos... tengo algunos censurados que me da pena también por el autor. Esto me duele muchísimo en el alma.
¿Muchos?
A mí me gustaba bastantes. Mucho Neil Gaiman y claro, se me vino abajo cuando salió todo el tema de los abusos. Pero, pues mira, te diría Rebeca de Utremer porque creo que fue la que me hizo reencontrarme cualquiera de sus libros, ¿vale? Con la ilustración de decir, porque yo quería ser dibujante de cómic, quería muchas cosas, y con Rebeca otro me dije, quiero hacer libros ilustrados.
Pues, fantástico, prueba superada, sí, sí. Ha sido fácil.
Sí.
María Gese, muchísimas gracias. Si quieren saber más del super libro del Principito, que es tu preferido, que vengan a las 7, ¿no?
Sí.
En Ratacorre.
Eso es.
Que ahí estará María, Ana Marta de Terrassa, presentant aquell llibre, El Principito, vist des de l'òptica, des de la perspectiva, des de l'art, des de la mirada d'Ana Maria Gese, no, Maria?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias,
hasta
Maria.
Pronto. Fem una pausa i tornem tot.
Letras Radio es historia.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
En Toni Cardell ja riu, si Toni riu.
Perquè ja li fas bromes, en tenc un parell.
Senyoreta Brioche.
I és aquesta va... Sempre fa... Sí, exacte.
Ha rebotat.
És que en Toni ja ho té preparat.
Sí.
Però saps que, clar, a micro tancat cantaves i ell t'agrava.
És vera, això sí que passen coses en aquesta casa. A tu també t'agraven. Més alerta.
M'agrava.
Gran hermano. Bé està.
Quina il·lusió avui, el tema del qual parlarem.
Ah, que sí? Mm. Sí, a mi també m'agrada molt, perquè avui mira, volia començar compartint aquesta sensació que tinc normalment, que experimento en normalitat ja, els dimecres en venir a Tèntol. Perquè d'alguna manera mai vinc tota sola.
No.
Sempre hi ha o receptes o conceptes gastronòmics que educa el programa i mos acompanya, no? Espero que també acompanyin els oients. I això em dona, he de dir, coratge i força. M'encanta. És aquesta sensació de bé, ho duc
coratge.
Bé, no?
Avui hem xerrat entre restauradors joves que estan muntant restaurants, sí. I una d'elles mos deia, jo cada dia me repetesc la paraula coratge.
Sí.
Diu, coratge, coratge.
Encara que estiguis malament, has de dir, estic bé, jo puc, perquè
jo puc.
Això és com una homeopàticament, és aquella goteta que vas emplenant també el poal de lo lluminós, no? Que de vegades és més fàcil d'emplenar l'altre. Bé, seguint amb el tema d'avui de la senyoreta Brioche i conceptes de gastronomia arsiana, farem el que puguem o el que ens doni la gana. Avui venc acompanyadíssima d'aquell llibre d'Anna Isabel Maria Ribot, però a mi me costa moltíssim dir aquest nom perquè per jo és una Lola. És família, no?
Vos coneixeu.
Mos coneixem, m'ha vint néixer. Se diu Cuina Mallorquina, Casolana, Receptes i Relats. I va ser publicat el 2018, però és un llibre que no passa de moda. Són d'aquests llibres com el que li va passar a en Rodrigo Cuevas, que li van donar aquell premi de música moderna fa uns anys i deia, però si jo l'únic que he fet és anar a xerrar amb la gent tot octogenària del poble i recollir les cançons que se saben, no? Llavors és això, perquè Nabelola, na Isabel Ribot, en aquell llibre de cuina mallorquina, Casolana, Receptes i Relats, fa com una espècie com de combinació de receptes que les ha classificat en menú primavera, estiu, tardor, hivern i Nadal, i cada una també té una història una mica inventada. I ella, més o manco, ho diu com les receptes són una mena de baula d'una cadena de transmissió i herència. I els relats sorgeixen de la necessitat d'emprar les paraules per crear un món imaginari capaç de fer-nos sortir de la quotidianitat. Clar, això és com a recular, no? Com a recular i veure que a darrere hi ha un matalàs on te pots estirar, recolzar, disfrutar i millorar. Pot ser sí, a lo millor en tècniques, però sempre sense oblidar aquesta altra vessant més imaginària, no? Que jo penso que els relats aquí ja hi són. Te vaig enviar un àudio, el
sí,
tens?
Sí, sí, de fet, si no el tenim ara el posarem, perquè
parla
l'escoltarem
a
ella.
Sí,
efectivament.
Parla l'autora. I mira...
I ara mirava les receptes,
que
i és que estic emocionada.
Tenen fotografies, i les fotografies, ho tenc aquí apuntat, són d'en Jaume Montaner i d'ella mateixa, no? Llavors, són fotografies, normalment un primer pla i un primer plànol, i el que és curiós és que se repeteix el que seria l'esquelet de la proposta, que sempre comença amb un còctel, un primer plat, un segon i unes postres. I si el llibre comença amb un Manhattan, que avui aprofito per donar els brindis i l'adeu en el baixista, en en Jimmy Torres, cap a un viatge que va morir ahir, del baixista de música nostra. Està així la cosa, i una besada a tota la família i a tots els músics i a la gent que el coneixia, l'estima, i bé. Acaba amb un gelat de mandarina i unes llengües de gat. Dins aquests menús has vist, no?
Sí.
Com molt senzill,
com
però estructurat.
Sí.
És molt xulo.
I és perfecte perquè, mira, tenc gent a dinar o tenc gent a sopar i te dona pautes per fer-ho.
Mira, és molt tarsiana perquè si te fixes, no, cap recepta no té quantitats.
No
té quantitats.
Això, com totes les germanes.
Això és fantàstic.
Posa-li
el
que se mou.
Mira, jo ara, senzillament, llegiré com ha estructurat el llibre i, si dona temps, llegirem dues receptes a la nostra manera, d'acord? Llavors, ella comença per la primavera i comença amb un Manhattan, arròs de calamar, rostit humit i greixonera de brossat. Qualsevol d'aquestes és bona. Després segueix amb el menú d'estiu. Bloody Mary, duquesses de pernil i ou dur, preves vermells farcits de coní i pomes al forn.
I ara l'escoltarem.
Vinga, va.
Ara en comentem.
Vinga.
L'escoltam, per favor.
Bona tarda, tio. Em dius que avui inclouràs al teu programa algunes receptes del meu llibre. Bueno, com saps, mai m'he considerat bona cuinera. Tan sols he intentat fer tan bé com he sabut aquelles receptes que he tingut al meu abast, i la majoria de les quals procedeixen de l'herència familiar. Pel que fa als relats que conté el llibre, intenten unir en dolça mistura dues manifestacions de la Saúma, cuina i literatura. Tant de bo, tio, si et serveixen d'ajut i contribueixen a l'èxit i difusió del programa que tan bé condueixes. Una forta abraçada de Lola.
Una abraçada.
Una abraçada.
Sí.
Molt forta. Sí. I diu... aquest programa que condueix?
Sí, és el meu programa i el condueix la Margalida. Sí, sí, sí.
M'ha encantat, diu, perquè diu, jo no m'ho considero cuinera.
Bueno, això ho diuen normalitat les persones que en saben, que ja n'han parlat, ja n'han parlat d'aquest tema, i és, que se diu allò, la síndrome de l'impostor, no? Sí. Una mica com a, estàs fent-ho cada dia, saps rebre de meravella, perquè en Abel, per exemple, puc dir que totes les dones de casa i molts d'homes de casa saben cuinar, rebre i fer gaudir d'una bona taula, perquè crec que tota la família, en general englobada arbre genealògic, pujant generacions,
sí,
cap amunt...
Sí, coneixem els seus fills, algun dels seus fills.
Sí, 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 sí. A més, és gent molt divertida.
Sí.
Sí? Llavors, a mi, les receptes que ara entrava, ara que havia de dir la tardor, són de les que m'agradaria parlar avui, perquè tot i que són de tardor, les trob mel caramel per ara. Que serien? Menú de tardor. Campari amb suc de taronja... Albergínies agredolces, la duc aquí redactada per després, perquè arribarà l'esplet de l'albergini i les podran tenir fetes. Ensalada de rap, una tonteria de 3 minuts meravellosa, i Islas Flotantes. Uf. Així ho té escrit ella, ella és filòloga, i posa Islas Flotantes, que
aquí
no direm illes surants, no direm illes que suren. No sé com s'ha de dir.
Flotant. Que nostre nosaltres dèiem Aus a la neu.
Aus a la neu.
Sí.
Idò,
uh-huh.
Ella va posar Islas Flotantes. Ara en tornarem aquí, perquè després posa el menú d'hivern. Coca de verdura al llonquillo. Pastís de verdures. Pàgara d'esmestre. Gelat de mandarina en llengües de gat. El gelat de mandarina de Nabelola està... boníssim. I després se surt amb un menú de Nadal que comença amb un dry martini, és a dir, ja tenim un dia familiar estupendo, eh? Sopa de Nadal amb submarins, ella fa una espècie de pasta de croqueta damunt un tros de pa arrebossat o frit, enfarinuat i frit, que sura en es brou contundent, eh? Ara fa calor, però això torna, vull dir, si hivern ha de tornar i han de saber fer una sopa. Porcella amb moniatos caramelitzats i farciment dolç. Sí? Bé, idò.
Volen venir a dinar a que vostre.
Sí. Vendreu.
Tots els menús me'ls van bé.
Sí. Idò, mira, jo vull fer zoom, albergínies agredolces i ensalada de rap. Comença amb albergínies agredolces. Ja dèiem que no hi ha quantitats, d'acord? Agafes les albergínies i les has de tear de per llarg. Fa una espècie com de bastons gruixats. I les has de deixar suar amb una mica de sal a un colador o amb aigua i sal. Per què? Perquè perdran aquell líquid que les fa amargues i indigestes. Una vegada estiguin mitja horeta, una cosa així, senzillament s'han de posar amb una mica de farina i fregir. Sí? Surten de l'oli, les degotes un poc, i en aquell oli, evidentment, has de fer una cosa en proporció. Tu, si n'has fet 20 tuberginis, no és el mateix que fer un aubergini, no? Per tant, ho veuràs, et sentit comú. I aquest sentit comú, si no, has d'anar al practicant mercat i demanar, i demana, demana, transmissió oral, transmissió oral, tot el que puguis. Perdona, saps com faries les auberginis?
Sí, quantes...
Sí? Anava a posar, per exemple...
Si són 4 o 5.
Per exemple, anava a posar que tens una greixonera. I de dins una greixonera, si és de 30, que seria com un pa... Doncs a lo millor t'hi cabran dues aubergines a bastons. I d'aquí te faran falta un tassó d'oli i un tassó de vinagre, i després ella hi posa sucre, d'acord? Perquè ella disposa el que serien les aubergines ja fregides en forma d'estrella dins la greixonera, i aquesta salsa agredolça la fa vinagre, oli i el doble de sucre que de vinagre. És a dir... Déu-n'hi-do.
Sí.
Qüestions dietètiques a part. Vull dir, això és un altre dia. Això és menú
ja
de festa. Vull dir,
sí,
per
ja
sortir
bon
un llibre.
De...
Una lletuga trempada, no en parlarem. Un llibre. Sí, qualque dia, però
sí.
Avui no. Avui no. I això, dins la greixonera, ho fa cuinar uns 15 10 minuts. La qüestió que tot quedi una mica com dir-ho, amb un xup, un xup-xup. No és xup-xup-xup-xup, no, és un xup. Una bullideta i ja està. Això després se pot posar a taula, tap o fred. El pot tenir fet dilluns perquè vinguin a sopars divendres. No passa absolutament res. Fantàstic. Sí? Preguntes? Sí.
T'has oblidat la salsa de domàtica?
És vera, Margalida, perquè has agafat el llibre, jo ho tinc apuntat.
Jo tinc una pregunta.
Sí.
Clar, les aubergines són d'estiu. Si és un menú de tardor, què feim?
Perquè, clar, perquè després de l'estiu ve la tardor.
Ah, sí, clar.
Clar, llavors és quan hi ha les pletes,
però
és aquest impàs. Però jo ja en trobes d'aubergines boníssimes. A més, hem de dir que la tardor s'ha mogut de calendari, perquè...
No, i ja n'hi ha. Com s'ha fet demà.
Si trobes aubergines que t'agraden, sí.
Si tens... Sí, jo hi vaig anar al supermercat i ja n'hi ha de mallorquines,
Sí, sí, sí. Vull dir, també hi ha hivernacles estupendos, tot ha canviat moltíssim, però vull dir, l'aubergine és una peça que ara anirà bé i és, agrada, és com fer un tombet, a un tombet també n'hi posen i n'hi ha, sí? Però se diu que és de tardor perquè justament són com a, és una verdura que pega l'esplet en el final de l'estiu, llavors es pots conservar-la
de fet
ho fa, ella ho fa empotat després i té sempre un parell de pots i són superbones
clar, se pot fer en conserva.
Ho fan conserva després, això. Sí. Ben pitjadetes, ben col·locadetes, no? Que guardin un poc la seva forma i estèticament també són guapíssimes. Perquè si trobes un pot de vidre de sa llargari de sa aubergini...
Però trossejades,
Sí, però per llarg. Fa com a bastons, no? És com a unes barques, per dir-ho qualque manera, no? I és vera, Margalida, que a banda d'encendre el foc, diu que... llegiu tu, perquè ho tindràs més clar.
Sí, diu, al final s'afegeixen unes quantes quarades de salsa de domàtiga al conjunt i es confita 10 minuts al forn.
Exacte. Això. Foc, forn, és a dir, pots posar tapa, no tapa, la qüestió és que tot cuini un xup-xup un parell de minuts. Sí?
Aubergines agredolces.
Agredolces.
Boníssimes.
I després, ara, tot d'una, bueno, aquesta va amb un relat que se titula, quin és? És el relat de
ses aubergines?
Sí.
Una botiga de roba de segona mà?
Sí, aquesta és història que acompanya a ses aubergines agredolces. I ara anem a la manida de rap. La foto és meravellosa perquè veus aquell pirex però que és de blanc, que és de quin material? És de porcellana, una cosa així, no? Que poden entrar dins el forn, però això és una manida freda. Llavors, a la fotografia que surt aquí, veus com si fos un aspecte d'enceladilla russa, per dir-ho d'alguna manera, però que té cogombres i tàperes per damunt. No té ni olives, ni tampoc té ou bullit ni res. Però és aquest concepte, no? Llavors, aquesta manida de rap són patates i rap al vapor. I una vegada estan cuites, se esmicolen o se tallen així com tu vols, perquè hi ha gent que li agrada més petita, més gran... això s'entén, no? Vull dir, patata al vapor, evidentment patata pelada... El vapor agafa manca aigua.
Llavors no és bullida.
El vapor, és a dir, la qüestió és que estigui cuita. Les pots fer en el forn.
El vapor pot tens. Res.
Depèn de lo que consiguis la patata, si està sencera, si està en pell, si està pelada, si està ja a cantons... La qüestió és que tinguis la patata cuita i es rap cuit. Això, diguéssim, que el rap no tens la cua sencera, has fet trossos, o les micoles una vegada cuit. I en aquesta patata i en aquest rap li poses... ceba raiada, això va a gust perquè hi ha gent que li agrada trobar estros, hi ha gent que li agrada que sigui raiada i que se difumina a lo que és el gust, hi ha gent que li encanta el gust de la ceba, llavors se'n posa una sencera i gran, n'hi ha que no li senta bé i llavors abans la posen teada amb vinagre o sal i aigua perquè sui i que sigui una mica més digesta.
Ceba morta.
Exacte. I en això li posen tàperes, cogombra, vinagre, un ratxolí de vinagre, que jo no em posaria gaire perquè ja el que són les cogombres i les tàperes ja en tenen un poc.
Vinagrat ja té.
Exacte. I això du maionesa. Llavors seria com una patata trempada de cogombres i de tàperes i aquest rap que li dones toc. No tenc rap, tenc qualsevol altre peix. Funciona perfectament, inclús te funcionaria
un peix
amb una...
blanc, però no.
Però,
millor.
És a dir, arsianament parlant, arsianament parlant, pots posar el que vulguis, com si no tens rap i poses pollastre. També queda beníssim, la qüestió és el concepte. Però el rap és un bon peix, és un peix fi, és un peix que, vull dir, si és fresc i comprat de mercat, i això és una carn meravellosa, i fred, això se serveix fred, fred.
De gelera.
Deliciós, de gelera. Tu arribes de la platja i te trobes, d'estiu, te trobes aquesta amanida de peix i patata.
Passes
pots posar més peix que patata? En el meu cas ho faria així. És a dir, que la patata fos més com a guarnició, però el peix està molt present, no? Evidentment, puges el preu de la recepta, no? Però és mel fresqueta que trobes.
Amb una bona maionesa.
Amb una bona maionesa, que aquí va a gustos. Sí, i una galleta que faci crec-crec, que poden ser d'oli o un tros de pa torrat, t'espera una bona siesta, després d'un menjar com aquest.
Sí, passa un gust.
I aquesta va acompanyada de relat Dos pobles negats. Sí?
Exacte.
Sí. Això és així, és aquell llibre que han dit, recordarem el títol, perquè ara que hi ha molta gent que tindrà temps, perquè ja han acabat les feines, o estan, o tenen horaris...
S'acaba
l'escola. Aquell llibre de Isabel Maria Ribot, Cuina mallorquina, casolana, receptes i relats. Són idees de menú, bastant complets, perquè tenen des d'un aperitiu líquid a unes postres, de primavera, estiu, tardor, hivern, i bons plats també per fer taula de Nadal familiar, amb amics, amb gent que estimes.
Publicat per Lleonard Montaner.
Exacte.
Encara el trobareu, perquè és d'aquells llibres que no perd mai la vigència.
No.
I un dia mos han de fer elles Islas Flotantes.
Islas Flotantes, eh? Sí.
Per favor, jo a ma mare em fa unes similars, ella li diu soufflé.
Sí.
I uf...
Ja la meva primera només... jove les fa delicioses.
I per què no la convidam un dia i que mos ho conti? Venga. Escolta, si no li sap greu, me la presentes, ni que sigui telefònicament, i tots els truquitos, perquè hi ha gent que fa sa merenga crua...
No, mele soufflé, li diu, no li diu soufflé. Li diu mele soufflé, no sé per què.
Bueno, mira, també pot venir ta mare, seria fantàstic, per què no? D'això va ser gastronomia arsiana.
Però m'has recordat en això, perquè és aquest concepte de que dins un plat hi ha coses que suren.
Sí.
Una illa flotant, que sura.
I sabeu si fan sa merenga crua, és a dir, que pugen el que és el blanc d'ou en sucre, o primer ho posen a una temperatura, o ho fan així, tac, 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 en sa forqueta, amb un pis.
Ui, jo ara no ho sé, eh? Ja no ho sé, i mira que fa anys que em fa.
Idò, hem de
i
demanar.
I també l'he anat a observar com ho fa. I ara, si mos escolta, dirà, vaja.
Bé, no passa res, Celestí, no te sentis malament. No, estarà contenta de que hagis parlat de les seves illes flotants. Com has dit que li dius?
Aus a la neu.
Aus a la neu.
Aus a la neu.
Idò, m'encantarà conèixer aquestes persones que cuinen, que ja és una espècie com a de miracle.
Però això només per dies de festa, dies especials.
Bé, si tens temps, no? Hi ha gent que és molt àgil. Hi ha gent que sap fer una agenda divina durant el dia i aprofites de matí i ja ha fet quatre rentadores, anat al gimnàs, i ha fet el dinar i el sopar i ha fet de tot, no? I ha fet el llit.
Home, són unes postres que duen temps, duen feina.
Ai, doncs no sé què dir-te. No, segons per qui, no?
Clar, n'hi haurà d'altres que en duen més.
Que les van amb un plis, no? Hi ha gent que sap cuinar d'una manera molt àgil, no? I l'agilitat s'agafa entrenant. Per tant, per favor, no heu de perdre l'il·lusió d'entrenar i entrenar i entrenar dins la cuina.
I cuinar, i cuinar.
I cuinar, i cuinar.
Encara que sigui l'estiu, però fem una manera de rap.
És fantàstica. És fantàstica. Jo, darrerament, estic fent moltes coses amb el camping gas, d'això que tinc una cuina d'aquestes portàtils, a de fora i així. Ni fa olor, ni fa calor. I és fantàstic. És una idea arsiana, eh?
Sí.
Per exemple, l'altre dia vaig fer una carn i en lloc de fer esfum dins la casa i tot allò, ho vaig fer de fora. I l'altre dia també vaig fer mussol a la planxa. Quina peresa després que fa olor a la casa. I bé, ho faré de fora. I vaig agafar el foc, el vaig posar de fora, se pella una bona estona perquè agafi calor, i és una monada, és una idea.
I has cuinat mai de vall, ara m'ha vengut en escàrrec, no? De vall terra?
D'això que enterres...
Sí, que enterren.
Sí, ho he fet. No jo, és a dir, jo he estat amb gent que ho fa, i és són hores, eh? Allò
són hores,
és com... com
ah, sí?
Sí, clar, sí. Perquè no és immediat. Com
enterrat,
un pollastre...
Normalment el posen...
És un sols de pollastre, no?
Se pot fer de tot, la qüestió és que ho emboliquen, depèn de com... Hi ha gent que ho fa dins una olla, gent que ho fa amb terra, com se diu això, en ceràmica, no? Crua, diguéssim.
A fulles, sí,
i s'enterra amb pedres, ha tot un sistema de pedres, no ho duc preparat, llavors m'ho estic inventant un poc, però conceptualment parlant és que tu separes el que seria la peça amb pedra i terra, o fas un foc a damunt després de la terra i pedres perquè hi radien calor. Sé qui demanar-li, sé qui me podria fer una masterclass de...
Avui han sortit moltes idees, sí. Gràcies a Isabel Ribot, tot això, com us ha sortit d'idees.
Una besada
I
a tota
sa
família. Sí. Fantàstica.
I aquest llibre molt recomanable, si teniu ganes de cuinar i de llegir...
De capçalera.
I de menjar bé.
Total, és un bon regal.
Sí.
Mira què vos dic, sí. Sí, perquè no t'agobia, hi ha 5 menús, per tant, està bé.
Molt bé. I de fin la setmana que ve,
moltes gràcies.
Fins la setmana
que ve, Sant Joan, farem coca de Sant Joan.
Sí, bé. Bé.
Molt bo. IB3 Ràdio és diversitat.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Si som a la part final d'aquest programa i mos toca posar un pot de música, Miquel, avui molt coneguda.
Avui molt, sí.
Molt famosa.
Sí.
Perquè la dedicam a un disc, Viva la vida, o Viva la vida or death and his friends, de Coldplay. Mm.
Tal dia com avui, però del 2008, arribava a les botigues de música el disc Viva la vida or death and all his friends del grup britànic Coldplay. Moltes de les cançons d'aquest àlbum varen sorgir d'una gira de la banda per Sud-amèrica i això explica les nombroses referències hispàniques que trobam arreu del treball. Fins i tot el mateix títol del disc, Viva la vida, fa referència a un quadre de Frida Kahlo i abans que he entrat a fer el paraulòmetre,
sí,
m'he fixat que na Maria Jesse també du un tatuatge d'una calavera mexicana amb la cara de Frida Kahlo i posava també Viva la Vida. Mira, que curiós, això.
De fet, ella... Perquè
just estava segut de veure ella i me mostrava el tatuatge.
Però ell té un llibre de Frida Kahlo.
També, també. Però mira, quina coincidència també.
El seu debut, que va ser tan exitós.
Exacte, va ser amb il·lustració de Frida Kahlo, molt personals i molt particulars, i Viva la Vida.
I doncs, mira, però en aquest títol de Viva la Vida de Coldplay...
Clar, jo estava a punt de fer-li la pregunta de si hi havia cap tatuatge que fot seu.
Pot ser.
No t'has d'atrevir. Ho has trobat massa personal.
Sí, ho he trobat massa.
Massa invasiu.
No hem de demanar tant.
No hem de demanar tant. Un poc més aquest disc. Un quadre de Frida Kahlo, en passam a un de Eugène Delacroix, perquè la portada de que Viva la Vida és la pintura de la llibertat guiant el poble, i no va ser triada per casualitat, ja que en aquest disc Coldplay parlen de temes com l'amor, la guerra, les revolucions i els problemes universals de la humanitat. Aquest àlbum de Coldplay inclou moltes influències ben diverses. Ja ho escoltam en aquesta cançó titulada Yes. Hi ha guitarres amb reminiscències àrabs i africanes, bases molt instrumentals també, i avui, revisitant aquest àlbum, jo personalment m'ha sorprès com de diferents, si el comparam amb els discos posteriors de Coldplay.
Sí.
Molt diferent. Bé, que també els altres discos anteriors també són molt més diferents en aquests més actuals, que són més pop. Aquests eren més rock, més instrumentals, i en cançons que fins i tot semblen inspirades per grups que no diríem ara mateix, com Radiohead. I abans se veu, poden dir que ho és de Radiohead,
sí,
en aquesta cançó, per exemple.
Sí, sí.
Jo me'n recordo bastant. Viva la Vida, Our Death and All His Friends, Coldplay varen aconseguir fer el disc més venut de l'any 2008, col·locar-lo en el número 1 de les llistes musicals de fins a 36 països, que se diu molt, molt aviat, i guanyar un Grammy a millor àlbum de rock, però també fer un himne que tots coneixem i que va arribar a ser utilitzat, per exemple, pel Barça d'en Guardiola, per motivar els jugadors aquell any que va guanyar per primera vegada els 6 títols. És aquest himne que dona part de nom en aquest disc, Viva la Vida.
Miquel, moltes gràcies. Ben curiós, aquest disco,
sí,
que m'ho pensava que s'ha de Viva la Vida.
Jo també ho pensava, però...
Jo també pensava tant d'any després i encara pensava que era Viva la Vida.
Però té un títol prou llarg.
Més llarg i més mal de pronunciar que Viva la Vida. Però m'ha agradat revisitar-lo perquè fa temps que no l'escoltava.
Sí.
I és veritat que el primer disc de Coldplay són molt bons, eh? Jo sí. M'agraden molt.
Clar, jo només
del 2008.
Sabria identificar potser aquesta cançó tan èpica.
Sí, sobretot perquè disc. Era les aquesta cançó més tan entusiasta, diluïdes. Tan vitalista, sí. Tan... que ha arribat amb aquest missatge no tan, tan poderós fins als nostres dies. Idò, gràcies. Ara, moment per resoldre la pregunta del dia i acabam amb el programa. Idò, sí, perquè hem de comentar-vos que teníem una pregunta i la pregunta deia que ara que som en temps de noces, moltes persones se casen aquests dies...
Mira, ho és una cançó de noces,
també.
Eh?
També, sí, també. Sí, sí, també.
Molt de novis la trien per fer el ball i doncs recordarem que antigament quan les parets se casaven o compraven o heretaven els mobles que posarien a casa seva els nous cònjuges o fins i tot els de comprava, mos han dit, la família de Somo. En aquests mobles hi havia l'anomenat llit de matrimoni, que era d'un 35, també hi havia qualque canterano, qualque aparadora, que és allà on se guardaven les vaixelles, o, per exemple, també caixes per guardar la roba. Però la pregunta era si sabeu quin nom rebia aquesta tradició.
I d'això...
I tenim tres opcions.
Era fer s'endomassada, fer s'enramada o fer s'emoblada.
Què trobau? Ho havíeu sentit a dir, Valtros?
Jo no.
Jo ho havia sentit a dir.
Jo no. Sí. Jo no, i crec que els nostres oients tampoc, no. Perquè per Instagram els resultats no són bons avui.
No, el 60% dels nostres oients ha votat avui fer s'endomassada. Clar, posar domassos està bé, però és una altra cosa.
Sí.
Fes-se'n remallada, podria ser, té un 15% del vots, però la resposta correcta avui és la moblada. La moblada era aquell moment en el qual les parelles, quan s'havien de casar, o heretaven o bé compraven, de fet, qui no té encara els mobles d'escasar, que també se diu així.
Sí.
Els mobles d'escasar,
els mobles d'escasar, la faixella d'escasar, el llençol d'escasar, sí.
Tot. I de tot això també s'han de la moblada, que avui hem volgut recordar aquestes paraules. Acabam amb Alejandro Sanz, que tu avui vespre a Sao Moix i nosaltres tornant demà.
I nau.
A fer cua.
Hauríem de començar per tot.
Hauríem de ser ja.
No acabeu amb el corazón partido. Miquel, moltes gràcies.
Fins demà.
I Toni Cardello, contra el tècnic, tornant demà. Gràcies.
IB3 Ràdio, les notícies de les 6.